Creuat l'equador de la primera volta, el Sabadell segueix quart classificat i encara invicte.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja sabeu que m'agrada això d'estar pendent d'estadístiques random relacionades amb el Sabadell. D'aquell famós rànquing que va publicar fa ja uns dies Transfer Market ha caigut un equip més, el Beerschot belga. Va perdre aquest cap de setmana, per tant, a tota Europa només el Bayern de Munic, l'Erzurumspor de Turquia i el Sabadell poden dir que encara no han perdut en tota la temporada. I tot després d'un nou partit en el qual el centre d'esports va estar més a prop de guanyar que no pas de perdre. Segueix sense anar per darrere en el marcador. Arthur Bonaldo va avançar els arlequinats al Pozuelo només començar. I podríem dir que tan sols la manca de punteria un cop més va privar els de Ferran Costa de sentenciar el partit. El Juventud Torremolinos va reaccionar a la represa i, tot i l'últim intent del Sabadell, al final taules, repartiment de punts. I ja que, per variar, avui tiràvem l'editorial pels números, trencada també la imbatibilitat de Diego Foli. S'acaba aquesta ratxa en 585 minuts. En Lliga, només per darrere de dos mites, com Joan Capó i David de Navas en els 122 anys d'història del club. Es diu aviat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Meritxell d'Ambring, al control de so, encetem setmana.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb bàsquet. Perilla la participació de Schengelia en el clàssic d'aquest divendres a l'Eurolliga. El georgià es va lesionar en l'última jugada del partit de CB d'aquest cap de setmana i pateix un esquinç al turmell esquerre. L'alè pivot podria sumar-se a les baixes ja confirmades, la de La Provítola i de Juan Núñez. Els blaugranes, per cert, van perdre de 3, 78-81 contra UCAM Murcia. A més, sorprenent derrota del Barça femení i a Zubieta contra la Real Sociedad, la primera de la temporada, l'equip blaugrana va caure per 1-0. Per tant, les de Pere Romeu es van quedar sense marcar en Lliga per primer cop en 5 anys. A la primera masculina, tanca jornada avui a les 9, l'Oviedo o Sassuna. Els asturians necessiten guanyar per sortir del descens. Ahir triomf 3-1 del Barça contra l'Elche i derrota 2-1 de l'Espanyol a Mendizorroza. I a l'Hotel Suís...
Què es comenta a la recepció?
Programa 44 de la temporada amb el post de Torremolinos, amb el triomf a Valls del filial. Amb Oleguer Preses parlant del Catalunya-Palestina, la permanència del cercle waterpolo o handbol.
L'actualitat de la primera ref.
El top 4 de la Lliga ara mateix és un filial i 3 acabats d'ascendir. Madrileño amb 20, Teruel 19, Europa 18 i Sabadell 16. Completa el playoff també amb 16, un Cartagena que viu immers en un enrenou institucional, per dir-ho suau. Ahir, per cert, tancava jornada el filial matalasser golejant 0-3 al Nàstic a Tarragona, al nou estadi Costa Daurada. S'especula, crec que a hores d'ara encara no és oficial, amb la destitució de Luis César San Pedro i sona Cristóbal Parraló, entre d'altres. També Beto Company. A l'altre grup sí que s'ha confirmat ja que Juan Sabas ha estat cessat al Zamora.
La notícia curiosa.
Badalona a l'escala de Tercera Federació en directe a la xarxa. L'equip visitant es va quedar amb 10 momentàniament per una urgència explicada d'aquesta manera.
Et puc preguntar pel teu company Bio què és exactament el que ha passat? Per què ha hagut de sortir?
Pel que m'ha arribat s'estava cagant, per la malament, i ha tingut que marxar, no s'aguantava. I res, m'ha estat amb un home menys fins que ha evacuat i ja està, res més. Esperem que estigui bé i que pugui jugar a segona part.
Urgències de primera necessitat, moltes gràcies.
Molt bé, porta res.
De quin partit no estarem pendents?
Del Badalona a l'escala no va estar pendent aquest futbolista. Del Gil Vicente Santa Clara, a 3 de 10, hora d'aquí, Lliga Betclic de Portugal.
I a les xarxes socials.
Avui la cosa va del vestidor arlequinat i del que fan en el seu dia lliure. Artur Bonaldo i Kaiser Lázaro, per exemple, amb les seves respectives famílies, al trenet del Parc Catalunya, gaudint de la matinal lliure d'ahir diumenge. També podeu trobar el carrusel de fotos del periple entre Mallorca i Màlaga al perfil de Diego Fuoli, inclosa la llista amb els resultats dels que maten les hores mortes tirant de jocs de cartes.
Avui celebra el seu aniversari
el taekwondista sabadellenc Ireno Fargas.
L'enquesta.
I a més, important perquè obrim votacions per entrar al sorteig de la samarreta del mes de novembre. Qui va ser el millor dissabte a Torremolinos? Per participar-hi, com sempre, un tuit amb el hashtag MVP946 i l'arlequinat que per vosaltres va estar més encertat al Pozuelo. I a la intel·ligència artificial, per tancar el sumari, li preguntem, després de 7 empats de 10 jornades, amb quants empats acabarà la temporada del Sabadell?
El ritme fins ara és molt elevat, d'un 70% dels partits acabant en empat. Si això baixa una mica, la previsió és entre 24 i 27 empats a finals de temporada. Està encara lluny del Burgos, que l'any 1978, entre el final d'una temporada i l'inici de la següent, va encadenar 9 empats seguits. A la primera federació, el rècord el té el Teruel fa 2 anys amb un total de 20 igualades.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 9 minutets per sobre de la una, en directe aquest Hotel Suís 1676. Un empat més, el de dissabte, al Pozuelo, a Torremolinos. En duem 7, el rècord és amb 20. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Els càlculs es fan sols. El Sabadell hauria de fer-ne 14 en 28 jornades per superar el Teruel. És a dir, que del que queda a partir d'ara, de cada dos partits, un sigui empat. És baixar bastant la mitjana que portem fins ara. Assequible aquest rècord, eh?
Home, assequible, veient els números, sí. Jo tant de bo que sigui inaccessible pels homes de Ferran Costa i que no haguem d'arribar ni de prop, tot i que el ritme és el que és, i ara mateix és parlar per parlar, però confio que aquesta dinàmica d'empats es vagi trencant, i evidentment que si s'ha de trencar es trenqui en forma de victòries.
Home, estava pensant en que si mantenim l'invicta ja et signo jo 14 empats i 14 victòries. Serà
sí,
gairebé impossible.
Sí, clar, evidentment, perquè és l'altra manera de mirar també les xifres, que és que el Sabadell continua, com dius, sense conèixer la derrota, que ja és una xifra o és una data que gairebé la comencem a tenir gravada a foc, aquell 20 d'abril del dia del derbi a Terrassa, que és a hores d'ara, fins i tot, amb amistós o amb amistosos de pel mig, l'última derrota del Sabadell, i a tot això uns números que agradaran més o menys. A mi m'hagués agradat, evidentment, canviar algun empat per victòria, lògic, però que el que sí que serveixen és perquè l'equip continua en aquesta zona de privilegi. Per tant, un empat més, un empat, m'atreveixo a dir, Adri, abans de començar a analitzar el partit o com a mínim a recordar el partit de dissabte, que a mi em va tornar a saber a poc pels mèrits que va fer el conjunt de Ferran Costa.
Totalment, sobretot a la primera meitat. Estava fent el càlcul ràpid i se m'ha nuvolat la mirada. Estaríem parlant de 56 punts si fem el 14-14-0. Evidentment, és impossible, diria jo, que quedar invicte després d'una temporada sencera a Primera Federació, però tindries 72 punts, que serien xifres de campió. O sigui que gairebé impossible. El que sí que havia fet el càlcul és que avui portem 197 dies des d'aquella derrota a Terrassa que comentaves, que ens plantarem al partit de divendres amb més de 200 dies sense perdre ni tan sols amistosos del Sabadell. És impressionant, i coincideixo amb tu, un partit exigent, un partit en el qual el Sabadell a la primera meitat d'entrada se li posa de cara amb el gol d'Arthur Bonaldo a la sortida del córner de Javi López Pinto, però és que al primer temps, Sergi, el que és increïble és que el marcador fos de 0-1. Per ser justos, el Juventud Torremolinos va tenir alguna ocasió clara, també, a les botes de Larry, per exemple, però en línies generals és que queda molt curt un avantatge de només un gol, veient el que havia passat fins aleshores i, sobretot, la reacció posterior del Torremolinos.
No sé, no recordo, de fet, no, és que no sàpiga. No recordo si durant el temps de descans del partit ho vaig arribar a comentar, però en conversa amb algun aficionat i fins i tot amb el company del Canal Sur Ràdio que teníem molt a prop, dèiem que era un partit en el temps de descans de 1-4, 2-5, i que ningú es podria posar les mans al cap. Evidentment, estem parlant si els dos equips haguessin aprofitat al 100% les accions que van arribar a generar. ara en parlarem, d'això d'aprofitar les accions que es generen, però és evident que el Sabadell en va tenir de molt clares per ampliar fins i tot el marcador, i estic d'acord amb el que dius, no? Fins i tot el més sorprenent i gairebé l'únic però que se li pot posar al partit de dissabte, o un d'ells, és el fet de que l'equip fos incapaç, no sé si és la paraula o no, però que no obtingués aquest punt de superació d'aquest 0-1, no? Que se'ns va presumir molt i molt curt veient el que havia passat en els primers 45 més afegit de la primera meitat.
Ratxa també d'imbatibilitat de Diego Foli trencada, després en parlem, en unes últimes hores que ens han deixat també, per exemple, un nou horari... no sé si dir polèmic, sí que no és l'ideal, per dir-ho d'alguna manera, a la nova Creu Alta, per tant, avui l'actualitat ben farcideta, però així d'entrada, Sergi, teníem aquest periple de Mallorca més Màlaga i la plantilla uns 4 dies fora de casa de concentració i de doble cita, Copa i Lliga, sobre el paper amb un bon regust, en el sentit que allargues la condició d'invicte, sumes un puntet fora de casa i amb la classificació a la butxaca dimecres passat per la segona ronda. Recordem que avui és 3 de novembre, fins al 12, crec que encara no és oficial, de fet, i que encara no està feta la distribució, però que haurem d'estar pendents d'aquí a uns 10 dies mal comptats d'aquell sorteig per saber qui li toca al Sabadell a la nova Creu Alta per jugar aquella segona eliminatòria de Copa. Però en línies generals, començo per aquí, aquest punt de fatiga que tenien els dos equips, per ser justos, perquè ja dèiem que el Torremolinos havia jugat unes hores més tard a Torrent i que havia tornat per carretera 620 quilòmetres, per tant, també tenia aquest peatge. I, a més, a l'11 titular del Sabadell i el del conjunt malagueny, hi havia quatre jugadors de camp que repetien respecte al partit de Copa. Per tant, el context era si fa no fa similar. Si li treus que ells sí que dormien a casa i el Sabadell no, que estava concentrat allà a Cartama, per la resta, doncs context similar, però és evident que el cansament o no va penalitzar o com a mínim només ho va fer en un tram de la segona meitat, o potser no va ser simplement fatiga, sinó la reacció del Joventut Torremolinos, però si dèiem ja en el postpartit que si poses a la balança una part potser per cada equip, però és que la part del Sabadell, la primera, va ser clarament superior, i a la segona tindríem molts matisos, perquè el partit acaba amb el Joventut donant per bo l'empat i el Sabadell posant setge a la seva porteria.
Sí, i això és que la valoració es pugui fer global d'aquests 4 dies fora de casa, d'aquests dos partits que van haver d'afrontar els arlequinats, partits exigents tots dos, el de Copa i el de Lliga, i al final començo per aquí, aquesta valoració de Ferran Costa a l'hora de destacar per un costat la feina dels seus jugadors i fins i tot a l'hora de posar en molt valor les ganes que, diu, van servir per anul·lar el possible cansament, aquesta acumulació de minuts que molts jugadors portaven a les seves cames.
Veníem de jugar dimecres en un partit duríssim, a part en un camp molt pesat, un camp molt gran. Avui vens a un camp on és molt difícil controlar els partits perquè és de dimensions reduïdes, perquè dominen molt el seu joc i en poc et fiquen en problemes, en un terreny de joc que tampoc està en un estat com per gaires floritures, però des de l'ambició i des de la gana, doncs avui penso que hem suplit en molts moments la fatiga, que evidentment es nota a les cames.
I la pregunta del millor, Sergi, a la segona meitat hi ha explicació de què va passar sobretot en els primers minuts?
Doncs mira, va ser potser l'únic moment on va posar en dubte el Sabadell de tot plegat. És evident que, com deies, que la Copa passava factura. És evident també que el Joventut Torremolinos va entrar millor en el segon temps, va tenir aquests bons minuts i que de fet van ser els moments, insisteixo, més complicats i que a la postre més van penalitzar l'equip de Ferran Costa, aquest centre d'esport Sabadell. Es va trencar el ritme, es va acumular aquest cansament, va costar tornar a posar-se en marxa. Ho reconeix Ferran Costa i, malgrat tot, continua insistint. Una setmana que anava a camí de l'excel·lència la va deixar en un molt bo.
La mitja part ens ha anat molt malament, ens ha tallat el ritme, ens ha costat també, possiblement per la fatiga, arrencar la segona part, i ells en el seu moment de partit, que jo penso que ha durat un quart d'hora, doncs ens han igualat. Era una setmana excel·lent, és una setmana molt bona, i hem de seguir treballant per ser més contundents.
I malgrat tot el que estem comentant, aquesta segona meitat, sobretot quan la comparem amb els primers 45 minuts, el Sabadell no va estar al mateix ritme, però tot i així s'havien fet, o es van fer, mèrits més que suficients, insistim al que comentàvem al principi, per mereixer un premi molt més gran que no pas l'empat davant aquest Juventud Torremolinos, com finalment es va produir al Pozuelo. Tot plegat, evidenciant, com sempre, i reivindicat per part del tècnic Arlequinat, que no s'ha de perdre de vista ni s'ha de restar valor a tot el que l'equip està fent molt i molt bé després d'aquestes primeres 10 jornades, i sobretot es queda amb un aspecte que en el qual gairebé tots podem coincidir. El fet de veure competir de la manera que ho fa el Sabadell, ara ja superat aquest primer quart de la temporada.
En aquest equilibri ens hem de moure, o sigui, volem més, bàsicament perquè sentim que estem fent coses per rebre més premi. Tot i així, jornada 10, hem competit en tots els camps, contra tots els rivals, i la sensació un cop més de que la gent es deixa tot el que té.
I a pesar de tot això, aquí hi ha un gran tema que plana des de fa ja setmanes, que és la manca de punteria al davant, la manca d'olfacte, d'efectivitat al cap i a la fi. Ara mirava la classificació, clar, hi ha equips com l'Europa o l'Atlético Madrileño que es prodiguen molt en atac, són xifres realment bastant espectaculars. Però, per exemple, el Teruel va segon, 19 punts, 3 per sobre del Sabadell, amb els mateixos gols a favor i, de fet, un més en contra. O sigui que en el més menys el balanç dels aragonesos és pitjor que el del Sabadell. I si tires cap enrere, doncs un altre conjunt aragonès com el Tarazona, el tenim vuitè, a 2 punts del Sabadell, i el visita aquest divendres, o sigui que té l'oportunitat de superar el Sabadell a la taula, i n'ha fet 6 només. Què vull dir amb això? Si tiro cap enrere, equips amb molt pedigrí, Marbella, el Corcón, els dos amb 7 gols, 8 al Múrcia, amb tot el que han pagat per gol. O sigui, que en línies generals no és que el Sabadell estigui tenint unes xifres molt discretes a nivell de gols a favor. Jo crec que el que penalitza més és quan veus tot el que genera l'equip. O sigui, no és que marqui poc, és que marca poc si ho relaciones amb la quantitat d'ocasions que té.
Sí, i gairebé tothom apunta el mateix. Aquella famosa frase del futbol de em preocuparia més si l'equip no estigués generant que no pas el fet de que no estigui marcant, perquè és ara mateix l'únic hàndicap que continua arrossegant l'equip de Ferran Costa en aquest inici de temporada, no? El que dius, mereix més, genera moltíssim. Està faltant aquest punt de punteria a la finalització, insisteixo, un dels pocs pros que encara se li poden posar a aquest Sabadell en les 10 jornades que portem ja disputades de Lliga.
Sabem que és un punt on hem de millorar, perquè estem generant moltíssim i hem de ser més contundents en la finalització, bàsicament perquè si no sempre estàs en marcadors molt ajustats i on el rival també juga i et pot penalitzar. Ells han tingut dos, em sembla, molt clares. La primera l'han tirat creuada i la segona ens han penalitzat.
Això al davant. Al darrere, el Sabadell va concedir una miqueta més del normal, però aquí la notícia és que va encaixar gol. Malauradament, queda frenada la ratxa que sabíem que tard o d'hora passaria de Diego Foli. El nom propi que va tirar per terra aquest registre històric és el d'Ivan Ribeiro, el fill d'Armando, el fill de l'exporter de l'Atlètic, del Cádiz, etc., que va batre el Saragossa, va aturar el comptador en 585 minuts de joc sense comptar afegits, i això implica que en Lliga, traient play-offs i altres competicions oficials, ens posem dempeus, Sergi, i esmentem dos noms propis amb un pes capdalt a la història del Sabadell, com Joan Capó i David de Navas, els únics que han superat en 122 anys d'història en partit de Lliga a Diego Foli. Segur que el de Saragossa no li va fer gens de gràcia, però és que els números igualment, Sergi, són boníssims, eh?
Sí, són molt bons, i a més, quan parles d'aquests dos porters referents, dels dos, tres, en el top 3, top 4 de porters històrics del Centre d'Esports Sabadell, segur que trobaríem aquests dos noms pels més veterans, el de Joan Capó, pel als més joves, encara que ja comencen a tenir una edat, el de David de Navas.
Gràcies, m'he sentit ara jove de cop i volta.
Estem parlant de la història més recent, però història, al cap i a la fi, no del present immediat, que en aquest cas el representa per un costat José Ortega i sobretot pels minuts que està tenint Diego Foli. Com dius, s'ha quedat a un punt i, de fet, de tot el rècord de la categoria, el rècord de la primera federació, a poc més de 20 minutets. Aquest rècord de Salvi Carrasco, el que també va ser porter, va defensar també la porteria del Tarazona, igual que Foli, doncs podrà respirar tranquil, com a mínim durant unes setmanes més, perquè el seu rècord d'imbatibilitat s'ha mantingut. I en el cas de Foli, doncs, com diem, a tal o d'hora això havia de passar i va succeir, doncs, això, entrada a la primera meitat del segon temps al Pozuelo i amb el gol d'Ivan Ribeiro en una bona jugada, tot s'ha de dir, del conjunt malagueny que va agafar a contrapeu a la defensa del Sabadell.
Segur que l'ex del Tarazona també està pendent d'aquella estadística de les porteries a zero. No va poder ser al Pozuelo, són 7 de 10 partits, l'any passat en va fer 15, o sigui que també està molt viu en aquesta guerra per superar-se a si mateix l'any passat amb uns bons registres allà a terres aragoneses. I com a bon dilluns tenim el nostre expert de capçalera que va rotant. Avui és el torn de l'aspecte més tècnic en quant a la figura d'entrenador, que és l'Enric Arnella, del món del waterpolo, però fidel seguidor del Sabadell, que ens deixava aquesta particular lectura del Juventud Torremolinos 1, Sabadell 1, de dissabte.
Bon dia, companys. Doncs un nou empat del centre d'esports, segurament amb sensacions molt diferents de les de la setmana passada, amb la qual vam tenir una exhibició de joc a la nova Creu Alta. Però ahir, en un camp de joc pel que fa a infraestructura, segurament més propi de la categoria de l'any passat que de la d'aquest any, vam saber patir. Vam saber aguantar un parell de fases de joc en què el Juventud Torremolinos se'ns va imposar i va tenir ocasions de gol molt clares, encaixant només un gol, i vam saber atacar quan el partit ho va permetre i estirar l'equip. Segurament ens està faltant el premi del gol pel que estem generant, però la categoria és això. L'equip penso que està donant una bona imatge, està sabent patir en els moments que toca, i va haver moments que vam patir, ens vam haver d'ajuntar, vam haver de defensar, ens vam haver de posar el mono de treball, però, d'altra banda, amb l'ambició de que quan el partit ho permet, quan l'altre equip ens deixa espai o som capaços de trobar-ho, estirant-nos, sent ambiciosos, sent perillosos, i ahir, al final del partit, vam tenir opcions de poder materialitzar un gol que ens donés la victòria. Un empat més, que si el divendres que ve aconseguim fer els 3 punts a la nova Creu Alta, farem bo aquest puntet, seguim imbatuts i a buscar victòries. Som-hi!
Doncs un empat diferent del Nàstic, deia l'Arnella, que s'ha de fer bo, i coincideixo amb això de la mitjana anglesa que li diuen d'empatar fora de casa i guanyar el Temple divendres contra el Tarazona. Vam tenir l'empat de gairebé cada setmana, vam tenir també el punt de polèmica de gairebé cada setmana amb el Futbol Videosuport.
Sí, 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 en aquest cas ho he volgut concentrar molt, segur que els arlequinats estaran d'acord, Adri.
Vaig molt calent, amb el tema.
Amb aquesta jugada, gairebé l'última jugada pràcticament del partit, aquesta acció amb Rubén Martínez com a protagonista, més que possible penal sobre el menorquí, simplement per acabar-ho d'arrodonir, el que comentàvem en el directe, per si algú es va despistar, que després no estiguin de... no esteu explicant tot. Ho vam comentar. Si hem de basar-nos en el que creiem que són les imatges que li van mostrar a l'àrbitre en la revisió, Adri, va haver-hi 3-4 planos diferents i apareix un últim plano quan ja estava la decisió presa de no assenyalar penal,
que és el bo,
que ho aclaria tot. Com a mínim, era la més nítida. A partir d'aquí, igual l'àrbitre hagués decidit el mateix perquè hagués considerat insuficient el contacte, jugada residual, sí, que deia algú, em sembla que va ser el Joan Fàbregas, el nostre àrbitre de capçalera. També t'he de dir que entre l'expedició del Sabadell hi havia molt run-run al voltant d'aquest concepte, perquè els hi vam fer arribar el concepte jugada residual, sobretot, primer, perquè veníem del precedent d'Algeciras en aquella acció de Bonaldo, on gairebé no es veu res, i si es veu és una interpretació més que una altra cosa. I per exagerar-ho encara més, segur que ho tens molt present, la jugada que acaba en penal i en expulsió, diria que és de l'Eldense al camp de l'Europa, una sortida del porter molt contundent, rebutja amb els punys, i després de rebutjar amb els punys, és cert que amb la cama molt aixecada, impacta en el jugador de l'Europa. Clar, els jugadors del Sall comentaven, ah, si allò no és jugada residual,
no,
perquè l'acció ja havia acabat...
Hi ha explicació, evidentment. O sigui, el tema està en que quan és residual, que és el que comentem, que tu impactes a la pilota i després, per exemple, tu centres o tu xutes i després reps el cop, hi ha un matís, que és, si l'àrbitre considera aquesta temerària, l'acció, el xoc, és a dir, si és constitutiva de groga o de vermella, llavors sí que seria penal. Clar, en el cas del porter, considera que és temerària perquè l'atropella i considera que hi ha un risc, que va molt a dalt, etc. I per això, com és vermella, llavors sí que xiula el penal. En el cas aquest, interpreta un dels analistes de confiança arbitrals que hi ha impacte però insuficient com per considerar que és groga i, per tant, no s'assenyala penal, bàsicament, per una directriu. No hi ha cap norma escrita, sinó que hi ha una directriu que adreçada als àrbitres de això no s'ha d'assenyalar, però que jo vaig més enllà, que és que no entro en si és o no és. Entro en per què carai serveix el VAR si després a l'hora de la veritat no li poses la imatge bona i si cal o no tenir aquest nyap de VAR en una instal·lació com aquesta.
L'únic dubte que hi havia ja a presents és si va veure o no va veure la imatge, que no ho tenim clar. Si les imatges sempre corresponen a la literalitat del que també s'està veient a la pantalla o... si el que estem veient a la retransmissió
picant,
televisiva...
Picant el sol com picava la pantalla, jo crec que no va veure cap imatge.
Però en tot cas, el que dèiem, més enllà de polèmiques, Ferran Costa va anar més enllà, insisteixo, de la jugada concreta o no d'aquest cap de setmana. Va parlar d'un concepte, respecte al Sabadell.
La sensació que em deixa és que ens hem de guanyar el respecte a la categoria, ja ho vaig dir, i bueno, no sé si és gaire diferent l'acció aquesta a la del penal de Boni a Algeciras. Llavors, bueno, ja no és això, és el que passa durant els 90 minuts.
Doncs ja no és una qüestió d'una jugada, és el que passa durant els 90 minuts, diu Ferran Costa, que no ho hem comentat encara, Sergi, després de 2 dies de descans, l'equip va tornar tard de Terres Malaguenyes via Granada i ahir i avui merescut descans abans d'afrontar la setmana.
Sí, en aquest cas, doncs, aquesta reacció que ha tingut l'equip de tenir doncs 4 dies fora de casa, ara sí, 3 dies per tornar a treballar, si contem el viatge de tornada, que va ser força plàcid, tornaven a anar avió via Granada, però sobretot aquestes 2 jornades senceres, la d'ahir i la d'avui, a la qual han pogut gaudir de descans els homes de Ferran Costa. Ho sentíem al principi, Adri, parlava de que podia haver estat una setmana excel·lent, que va acabar sent molt bona pel tècnic Arlequinat, sobretot quedant-se amb un concepte, el d'aquesta capacitat de competir, ho dèiem abans també, que té l'equip, i amb una premissa encara més clara, la importància de fer-ho tot plegat molt bo aquest pròxim cap de setmana, divendres, millor dit, no tant cap de setmana, contra el Tarazona, un altre partit que per Ferran Costa serà altament exigent.
Valoro molt el ser tan competitius fora de casa en un camp tan complicat, en una setmana com aquesta, que ho fa encara més feixuc, amb el punt aquest d'amargor, perquè hem tingut el nostre moment i l'hem tornat a tenir al final del partit, on hem tingut l'ocasió de Miguelete, la de Rubén, però bueno, hem de seguir focalitzats en els mèrits, no tornar-nos a bojos, valorar les coses i la setmana que ve amb tota la nova creu alta.
I a tot això, com dèiem en començar, l'equip que és quart classificat a 4 del líder, l'Atlético Madrileño, dona gust veure'l jugar, com va competir, com va guanyar 0-3 ahir, que se mantengui, quina assistència de Javi Morcillo en el gol d'Arnau.
Perdona, així s'ha publicat, una acció sí. Que en el món
només
del bàsquet...
Només li va faltar empenya, la pila
del món del bàsquet. Això són assistències, és una passada en la qual queden molts metres després per fotre un golaç, perquè a més després és un autèntic golaç. Qui sap si en l'últim partit de Luis César a la banqueta del Nàstic
fa tota
aquesta etapa. Pot haver-hi una cinquena i una sisena etapa, perquè el tècnic allà que ja s'ha fet un fart d'anar i tornar de Tarragona, però em sembla que
no,
aquesta...
No estan tan lluny? Ara les sensacions són molt negatives. Eliminats de la Copa contra el Balears,
sí.
La sensació d'aquí de Sabadell, tot i puntuar, el 0-3...
I sobretot això, no? Que al final t'acaba atropellant un molt bon equip, que per alguna cosa és el líder ara mateix, el primer que ha arribat a la vintena de punts en el grup segon, i una victòria molt contundent, en aquest cas una derrota molt contundent, la del conjunt nàstiquer, la del conjunt tarragoní.
I un Sabadell que, clar, sensacions boníssimes, tot el contrari, però si et pares a pensar, en 10 jornades, 3 victòries.
Sí, sí. Sí, sí, i és evident. Pel tècnic de Castelldefels, per Ferran Costa, la intenció no és una altra que la de tornar a guanyar. Això sí, deixant clar que en una posició que ja voldrien la majoria d'equips del grup.
Evidentment, volem sumar de 3. Jo penso que hi ha 16 equips a la categoria que es canviarien per nosaltres. 16 equips, molts d'ells amb pressupostos brutals, amb jugadors que venen de segona divisió. Nosaltres seguirem picant pedra i volem els 3 punts. Sí que penso que la línia de l'equip doncs, és per estar orgullós, sobretot quan no guanyes i no ho fas en partits on no pares de tenir ocasions de gol.
Garcés, una més del Ferran o no?
Una més, ni que sigui per tancar tots, els jugadors ja ho han fet, i nosaltres a partir d'avui també, aquesta setmana tan atípica que hem anat comentant, que hem anat recordant, amb el viatge a Palma de Mallorca o a Sa Pobla, amb el viatge a Torremolinos, tot el que li ha passat a l'equip, que ha estat, doncs això, fent unes convivències de 24-7, que diria Sergi Parc, en aquest cas, tots junts, fent grup, fent pinya, i per un Ferran Costa que després de tot això i abans de començar a pensar en Tarazona tenia clar l'ordre que li havia donat al seu vestidor.
Intentar agafar aire, perdre'ns una mica de vista, que tot i que ens estimem molt i ens ho passem bé junts, també és necessari, i bueno, doncs ens toca jugar divendres, no diumenge, que després d'una setmana així potser aniria millor, però com sempre dic, és el que hi ha. Tenim un partit molt exigent a casa contra el Tarazona i tenim la clara intenció de sumar els 3 punts.
Doncs a sumar els 3 punts, diu Ferran Costa. Sergi, per rematar-ho, que t'has de cuidar la veu, eh?
Sí.
No,
sí,
no arribem
sí.
A divendres així, sinó
el fred de Torremolinos m'està passant factura.
Això és el problema del vol. Això és la terminal.
Tal qual.
Et van fer pujar l'avió o baixar amb el contrast de temperatures.
Tal qual,
a veure
tal qual.
Si ara...
Les hores tirat allà a terra.
Allò del ketchup i que no marques i de cop i volta quan
ara
surt...
M'has
no,
espantat ara.
No, el refredat no és pel ketchup. Dic-lo dels gols. Imagina't tu que li fotem ara 3 o 4 o vés a saber al Tarazona i tu sense veu.
Bueno,
t'ha de cuidar.
Hi ha algun narrador por ahí per les Espanyes que canta sense veu sempre i no passa res. Demà tornada a la feina, després d'aquests 2 dies de descans, entrenament a Sant Oleguer. Anava a dir-te que una setmana de normalitat, però no és una setmana normal.
Gens.
De fet, setmana curta, per allò de jugar divendres. Tant és així que dimecres, si no hi ha canvi de plans, i m'ha semblat que encara no s'ha fet oficial, la idea és que parli el capità de la plantilla, Sergio Cortés, i dijous, no divendres, òbviament, dijous parlarà Ferran Costa en roda de premsa. Totes dues les sentirem i les seguirem aquí en directe a l'Hotel Suís. La jornada, recordem, divendres, 7 del vespre, l'horari dolent, però ara vaig amb un altre que per mi encara és pitjor. Des de 6:45 explicarem aquest Sabadell-Tarazona. Avui, pels més cafeteros, recordeu, a partir de les 8, tribuna preferent amb el Pau Vitor i el Roger Benet i companyia, i et deia això dels horaris dolents, perquè suposo que ja te l'has apuntat al calendari.
Sí.
Ahir es va fer oficial...
Per les nenes, sobretot, me l'he apuntat, perquè a casa puguin portar-les.
El 14a jornada de Lliga, 14a jornada de Lliga, ens estem anant una mica més enllà, però estem parlant del cap de setmana del 23 de novembre.
Amb la fresca.
Correcte. Sabadell, Sevilla Atlético, diumenge, fins aquí diries, home, per fi, un diumenge.
Per la tarda, primer cop.
Serà al matí, no, a la tarda. Ah, molt bé, a la tarda, a quina
però...
hora? Però... al vespre nit. 2:45 aquest Sabadell-Sevilla Atlético, insisteixo, 23 de novembre, que encara tenim temps i paciència. Mal horari, sobretot, ara que ho parlaves dels de casa, per la canalla, perquè l'endemà ja hi ha col·le, no com avui. Avui
sí,
ja hagués anat
sí.
Bé, però aquell dilluns 24 sí que hi ha escola.
Jornada 13, per cert, no 14. Quarts d'11, si no les 11 gairebé, quan acabi el partit, entre afegits de bar i tot això, és una hora boníssima per l'endemà a escola. Gràcies, Garcés, Carmelets, pel coll.
Sí, home,
fins ara.
Farem un dat. Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Qui va guanyar és el Sabadell B, ho va fer ahir a Valls, triomf balsàmic per 1-2 amb gols d'Usama de falta directa i de Marcos Muñoz rematant un servei de banda per recuperar les posicions a la Lliga Elite. Partit sòlid dels arlequinats que ahir aconseguien el Vilà, tot just la segona victòria de la temporada. L'equip sabadellenc marca ara la permanència amb 7 punts, un per sobre del descens i a 5 de la promoció d'ascens que tanca just el Valls, el rival d'ahir. Després del partit a l'Alt Camp, el Sergi Parc va mantenir aquest aquesta conversa amb el tècnic del Sabadell B, Marc Cabestany.
Som-hi, va, amb el Marc Cabestany, tècnic del Sabadell B. Què tal, Marc, com estem?
Bé, molt contents.
En el moment d'aquesta entrevista és, res, de fa uns minuts que ha sonat el xiulet final. Eufòria encara o no?
Sí, i ara va tocar. Encara més, són moltes jornades que potser estem mereixent i no teníem recompensa, i avui en un camp molt difícil i en un partit molt complicat, que també hem començat bé i se'ns ha posat difícil amb l'1-1, i encara comentem, doncs hem sabut esperar el nostre moment i defensar aquest 1-2 amb tot.
És que al final, Marc, està molt bé això de posar-se 0-1 amb el gol de falta de l'Osama, però clar, quan empaten ells, que diria que a més ha estat amb un gol en pròpia, no sé si el més fàcil aquí és pensar ja està, ja hi som, un altre cop, la fortuna no ens acompanya, ells amb la inèrcia t'empaten. Crec que segurament el més fàcil potser és enfonsar-se i veure com el rival et capgira el marcador, però avui l'equip s'ha mostrat molt seriós, oi?
Sí, sabíem que era un partit llarg, que podíem equivocar-nos i encertar, i ells també, i realment ha sigut una llàstima, no?, centrar-la de relliscat i amb el cap s'ha fet. Però, bueno, l'equip ha seguit treballant i corrent, que és el que havíem de fer, ha entès molt bé el que tocava fer en aquest camp, en aquest rival, i hem tingut, doncs, l'encert també de posar-nos jugadors un altre cop, i després ja hem anat modificant tàcticament i refrescant cames i pulmons per intentar protegir aquest avantatge.
Ha estat la millor actuació defensiva o potser la més constant i regular de l'equip en el que duem de Lliga? Ho dic perquè diria que ells han tingut una en el descompte en un córner, però poc més, no?
Sí, la primera part han fet un xut de lluny, però fàcil per Mateo a les mans, vull dir, molt centrat, i, bueno, alguna sensació de perill d'alguna centrada, però han començat defensant força bé les seves diagonals i l'àrea. Sempre creus que pot ser millorable a nivell de refusos i no controls en aquests camps, que les segones jugades són tan importants, algun perfil, alguna comunicació, però bueno, en això estem, no? És un equip molt jove, ajudar-los a entendre una contundència per on passa, i realment hem estat molt bé, hem acabat amb 5 i hem defensat l'àrea amb tot i amb tots.
I al final, aquest triomf balsàmic, no m'equivoco, no? Si dic balsàmic, sobretot per, vaja, com havien anat aquestes jornades, que si no era per X era per Y, que no acabava d'arribar la victòria més enllà de l'aconseguida contra l'Horta. Imagino que és allò de molta alegria, però també un pes de sobretret, no?
Sí, també és la primera fora de casa, en un camp com el del Valls, on no havia guanyat ningú i pocs equips guanyaran aquí, ja sabem on veníem. Per tant, és una victòria de prestigi. Ens ha de donar molta, molta confiança per seguir treballant igual, perquè hi ha hagut partits que hem merescut més que el resultat que hem obtingut, però això és futbol, és un joc, i va de ficar més gols que el rival. Aleshores, ara, bueno, a seguir corregir, a seguir aprenent, i a pel Vilafranca.
Dir-ho ara és molt difícil, i això fins que no es produeixin els següents partits i veiem com evolucionen amb el pas de les setmanes aquest Sabadell. Bé, no traurem les conclusions definitives, però ara així en calent, Marc, creus que aquest triomf pot servir com a punt d'inflexió? Tens aquesta sensació, tu?
Sí, bueno, esperàvem que fos el de l'Horta, Després del camp de Manlleu. Ara és una situació diferent, perquè hem guanyat fora de casa i el següent és l'Olimpia a casa. Aquí sí, ens hem de fer forts, hem de fer un pas endavant, busquem aquesta regularitat competitiva. Realment avui heu hagut jugadors que han estat a un nivell altíssim i d'aquí no podem baixar. Aleshores, tant de bo, hi hagi continuïtat a nivell de punts i punts, i sumem, i seguim, sobretot, creixent a nivell individual i col·lectiu per estar sempre més a prop de guanyar que de perdre.
Marc, enhorabona per la victòria i bona tornada.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I per tancar el bloc de futbol, el Catalunya-Palestina no té encara definit el 100% dia, hora i estadi a falta de dues setmanes per la seva disputa. Estava previst pel dimarts, dia 18, a Montjuïc, però no s'ha fet la presentació, a diferència del que ha passat amb el duel, que jugarà 3 dies abans a Euskadi. El partit de Sant Mamés, de fet, ja porta 35.000 entrades venudes. Ahir el Tu diràs de RAC1, l'Aleix Pariser, bon amic d'aquesta casa, va tenir un altre sabadellenc com l'Oleguer Preses, col·laborador d'Act for Palestine, la plataforma que s'encarrega de publicitar el partit i que ha denunciat que està en entredit l'escenari de l'enfrontament. És una informació amb la veu de la Montse Ayuso.
Tenim el dia, tenim els equips, tenim Catalunya i Palestina, tenim l'afició, el poble, la història i el belga. però ara ens volen fora de l'estadi olímpic Lluís Companys. Tenim 15 dies per fer història. Omplim-lo.
Entenem que és un esdeveniment de prou envergadura, que té una referencialitat, diríem, tant per el fet de que juga la selecció nacional catalana, però tant ha de jugar en l'espai, o en el millor espai possible dins del país, i per la importància que té el fet de que juga contra la selecció palestina en un moment on s'està vivint un genocidi, on realment, com ha passat al País Basc, no?, que es juga a Bilbao, juga en un gran estadi, no?, és a dir, donar la importància que té a l'esdeveniment en si. No?
Les entrades havien d'estar a la venda des de fa 6 dies, entre 5 i 15 euros, però de moment no està confirmat quan i on es jugarà l'amistós. L'Ajuntament de Barcelona sí que l'anuncia a Lluís Companys, on 3 dies abans es disputarà el Clàssic Femení, un panorama, l'actual, que no és l'idoni per afavorir un ple a l'estadi, tot i que Oleguer assegura que el partit no perilla.
Ja ho tenim tot preparat, des de la campanya, és a dir, tenim els cartells fets, tenim les entrades preparades, tenim tot preparat per sortir. Sembla que no podem sortir, que es va dilatant la cosa i no acabem d'entendre per què, i sembla ser que això, que s'està plantejant la idea de marxar, de no fer el partit a Montjuïc, i llavors davant d'això per nosaltres, ostres, evidentment no posa en risc el partit en si, diríem, vull dir que el partit de futbol es podrà jugar o es podria jugar a qualsevol estadi, però creiem que sí que posa en risc l'esdeveniment en si, diríem, i la importància i la dignificació, diríem, del partit en si.
L'exfutbolista sabadellenc del Barcelona considera que si a hores d'ara no està clar on es jugarà el partit és per ingerències polítiques.
Està clar que aquí estan havent moviments polítics, i tant de gent que està treballant a favor com de gent que està intentant bloquejar aquest partit. És a dir... Això. Bueno, entenc que sí. És a dir, si no, no entenc quin és el problema. O sigui, Conselleria, Federació, Ajuntament de Barcelona sabien quines eren les condicions del camp, entenc jo, perquè és un estadi municipal i, per tant, propietat seva, i, per tant, saben quines són les característiques de la gestió. Per tant, entenc que això, si s'havia acordat que es faria en aquest estadi i ara, no?, sembla que no es pot fer aquí, és que aquí hi ha hagut uns moviments polítics que jo desconec.
En tot cas, des de la campanya Act for Palestine, els encarregats de la difusió d'aquest amistós solidari no es plantegen moure el Catalunya-Palestina a cap altre estadi que no sigui l'Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
Creiem, seguim treballant, que ha de ser a Montjuïc, pel que et deia. O sigui, és que estem parlant, no, de que la selecció catalana fa anys que està jugant en camps secundaris del país. Creiem que cal tornar a dignificar aquesta selecció nacional, diríem, i que realment donar-li la importància que té i la serietat que té en els partits que juga. I creiem que és una oportunitat enorme, diríem, el fet de que vingui la selecció palestina per poder aconseguir omplir Montjuïc.
A 15 dies de la teòrica disputa de l'amistós, aquesta setmana s'ha de resoldre definitivament el dia, l'hora i el lloc del Catalunya-Palestina.
El desamor, la ironia, la nit, el carrer i sempre, sempre la poesia més bohèmia. Tot això i molt més ho tindràs a Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. Un espectacle ple de nostàlgia de la bona, amb les cançons que tots ens agrada cantar. Dissabte 8 de novembre a les 9 de la nit, Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. A Bada Música, a la plaça Laietana 48 a Sabadell. Aconsegueix les teves entrades a Entradium. Segur que no t'ho perds.
Hi ha llocs on l'humor sembla impossible, i justament allà és on més falta fa. Fa 25 anys que a Pallapupes portem l'humor als hospitals, transformant l'estat emocional de pacients, famílies i professionals. Perquè quan incorporem la cura emocional, la salut millora. Entra a pallapupes.org i descobreix el poder de la cura emocional.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants, i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta a Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Un minut, 49 segons per sobre de 3:45, en directe a l'Hotel Suís amb el bloc poliesportiu i amb el Cercle Sabadellès, que ha aconseguit la permanència a l'elit del tennis masculí estatal per equips. A Múrcia, els de la carretera de Bellaterra van perdre els quarts de final contra el Montemar, però van guanyar les semis del quadre de permanència per 1-4 davant del Móstoles per segellar així la continuïtat a primera just un any després d'haver recuperat aquesta categoria. Ens escolta el capità del Cercle, l'Òscar Hernández. Què tal, l'Òscar? Enhorabona.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Objectiu aconseguit, eh?
I tant, i tant, i tant. I merescut.
A més, guanyen el primer partit del quadre de descens, que també us estalvia patiments.
Sí, perquè podíem, en el cas de perdre aquest partit, teníem que jugar una fase de promoció el dia 16 de novembre i, bueno, era una data més que teníem que jugar i on a vegades no és fàcil moure tots els jugadors.
Va acabar baixant el Móstoles, que és a qui vau superar per 1-4 en aquest duel decisiu. Victòria clara, com reflecteix el marcador, o va ser més ajustada?
No, va ser una victòria clara. Jo crec que el Móstoles era l'equip més assequible de la categoria i per sort ens va tocar per jugar amb ells a la segona ronda, així que va ser una eliminatòria bastant còmoda.
Vau assolir l'ascens l'any passat contra l'Aro, però en l'última experiència a l'elit, ara fa 2 anys, l'any del descens, va ser just a Múrcia, com enguany, després de plantar cara a un Múrcia que era anfitrió i que aquest cop també ho ha estat i ha estat guanyador, i el Butxí aleshores havia estat al Montemar, que és el primer rival aquest cop. No sé si un cop vau arribar allà i us vau creuar amb el mateix equip, a les mateixes pistes, si va ser com una espècie de déjà vu.
Una mica sí, perquè hi havia alguns emparellaments que eren molt complicats. Un d'ells era el Montemar. Depèn de quin equip et toqui, és més difícil. Però va haver un moment de l'eliminatòria on podíem haver també jugat a segona ronda contra el Chamartín, que també era un equip molt potent. I, bueno, al final vam aconseguir mantindre'ns a primera, que era l'important i l'objectiu de l'equip.
I el tòpic, la típica pregunta que fem en aquests casos, pel Cercle, què suposa el fet de poder-vos consolidar en aquesta elit?
Bueno, pel Cercle Sabadellès jo crec que és molt important. Són 8 clubs només a Catalunya, on estan... a Espanya. Només hi ha 8 clubs que estan a primera divisió i un d'ells és el Cercle Sabadellès. Som el Barcelona com a equip català i el Cercle Sabadellès pues, estem a primera.
I clar, aquí la guerra de cada any és aquesta, no? Que és tan difícil i és un campionat, un tipus de campionat, fins i tot per format de competició, que prosperar suposo que implica més calés, millor tenistes, o sigui que al final depèn molt del creuament, però és gairebé el sostre, no?
Sí, bàsicament el tenir un pressupost o tenir un altre canvia molt. Perquè pots, amb un pressupost més elevat pots fitxar més jugadors més bons, diguéssim. Però al Cercle tenim una mentalitat de que, bueno, intentar que puixin els xavals de l'escola i que facin una mica de reforç a l'equip principal, a l'equip de primeres, i cada any aquesta és la nostra mentalitat, que els xavals que van venint de l'escola del Cercle Sabadellès tinguin l'opció de puixar el primer equip del Cercle.
L'última. Per segon any seguit estarà a primera el Cercle, per tant, la bala de novembre de la promoció de permanència l'heu esquivat. Ara ja centrats, m'imagino, al desembre en un campionat de Catalunya on heu fet història recentment, subcampions l'any passat, campions l'anterior, per tant, aquí sí que guardeu bons records.
Aquí sí que guardem molt bons records i aquí és on aquest any, tant jo com el subcapità, el Sergio Barranco, volem posar-ho tot per intentar tornar a aconseguir el títol de campió de Catalunya. Crec que la final seria amb un hipotètic Barcelona, que és l'equip més fort d'aquí de Catalunya ara mateix, i vam fer-ho fa 2 anys, i per què no tornar a fer-ho aquest any? Per la nostra part i per la part dels jugadors, crec que hi ha molt de compromís i vull portar el millor equip possible per intentar assolir la victòria aquest any.
Doncs tant de bo que sí, d'aquí a un meset en parlarem. Òscar, d'entrada, enhorabona per la permanència i parlem de cara a aquesta cita del Sánchez Casal. Una abraçada.
Igualment, moltes gràcies per tot.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Del tennis al waterpolo, el Keio Natació Sabadell s'ha llepat les ferides de la dolorosa derrota a Hannover guanyant el derbi de la divisió d'honor masculina. Hola, Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Rollo.
No va donar marge a la sorpresa l'equip de Quim Colet en una setmana de derbis. Demà parlarem del de futbol femení, que va anar pitjor, ja us ho dic. Però vaja, en el de waterpolo va mostrar, a més, l'equip de Colet la seva millor versió a Calllón contra el Terrassa.
Sí, a més va sortir realment bé. El club va encadenar un parcial de 6-0 en els primers 9 minuts de partit i això, la veritat, va facilitar molt la feina. A més, el conjunt agarenc pràcticament ni va fer pessigolles. En algun moment aïllat es van situar 4-5 gols, molt lluny. Però en línies generals, com se sol dir en aquests casos, actuació coral del Keio amb una defensa consistent i un atac fluid per acabar guanyant per 15-8 aquest derbi, per 7 gols de diferència. Una mostra d'això del que dèiem, d'aquesta actuació coral, és que al final un dels màxims golejadors del partit, amb 3 dianes, va ser un dels especialistes al darrere, Jack Larsen.
They're a great team.
Ells són un gran equip. Han sortit, han jugat dur i hem intentat igualar la seva energia, fer el nostre joc i ha sortit a la perfecció. El dimecres va ser una llàstima no aconseguir el resultat que volíem, però és genial demostrar que tenim l'actitud per sobreposar-nos d'allò, jugar dur, competir i fer la nostra feina.
Amb la traducció simultània del parc.
No pot amagar d'on és,
No. Californià, Jack Larsen, estatunidenc. Aquesta temporada, de fet, Adri, hem parlat ja amb Martin Famera, hem parlat amb Fede Panerai, amb Rafa Vergara, amb tots tres els hem escoltat aquí a l'Hotel Suís, i ens faltava parlar amb això, amb l'últim fitxatge estranger de la plantilla aquest estiu, un jugador que la temporada passada, no oblidem, a l'hivern va arribar a fitxar pel totpoderós Prorreco i es va enfrontar al club a les semifinals de l'Eurocup. Diu Larsen que està encantat de la vida a Sabadell.
M'està encantant. L'equip m'està tractant com si fos de la família des del començament i m'encanten els nois, els entrenadors, m'estan donant molt suport. M'encanta la ciutat i la gent està sent genial. El menjar és increïble i m'està encantant tot.
I al veure, si vol afegir-ho ja li dic jo, que si està de conya aquí a Sabadell. Com queda la classificació després de 4 jornades?
Doncs mira, tenim el Keio Natació Sabadell, co-líder, en plena de victòries, igual que l'Atlètic Barceloneta, el Mataró i el Barcelona, que és el pròxim rival, el pròxim desplaçament, de fet, dissabte, aquest pròxim dissabte. De fet, ara té una setmana neta, l'equip de Quim Colet, no té compromisos entre setmana, però després, en qüestió de pocs dies, haurà d'afrontar aquest partit de Lliga contra el CNB i també el desplaçament a Marsella a la Champions. Per tant, un tram de calendari que, si li sumem també aquest últim derbi contra el Terrassa i la derrota a la Champions contra el Hannover, realment està fent pujada.
Seran 3 setmanes dures, però baixarem el cap, seguirem treballant cada dia més dur i farem que les derrotes ens alimentin per seguir endavant.
Doncs sense cap mena de dubte, aquesta derrota alemanya va alimentar la victòria del...
Què tenia gana?
Home, l'hora...
A Sabadell es menja bé, eren... ens han alimentat les victòries...
El partit va acabar a les dues, per tant, tu diràs. Després de l'esforç que van fer contra el Terrassa, segurament sí. A tot això... Recordem també que l'Astralpool femení no tenia compromís dissabte, ho va fer dimecres passat a la piscina de l'Etxeida, amb victòria clara de les de David Palma, però atenció perquè torna a jugar, l'Astralpool demà passat a casa, molt bon duel de Lliga contra el Mataró, un partit que s'ha avançat a més perquè recordem, aquest cap de setmana tenim aquesta segona jornada de la Champions a Calllón contra el Terrassa, un partit que podrem seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell.
Doncs de derbi a derbi. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adeu.
I avui acabem amb handbol i amb l'Oar Gràcia masculí, que s'ha ficat en problemes. La derrota ajustada 33-32 a la pista del Sant Esteve de Palautordera ha allargat la mala ratxa a 5 jornades seguides sense perdre i ha apropat l'equip del verd i blanc, l'equip graciencs, a la zona baixa de la classificació. El tècnic Pere Llats reconeix que hi ha nervis al vestidor.
Sabem que és algo que a nivell mental afecta. Jo crec que aquest cap de setmana ens va sumar molt la pressió de veure que era un equip que tenia menys punts que nosaltres i bueno, jo crec que el treball que ens toca fer ara és aquest punt de maduresa mental i saber treballar amb la pressió que existeix, no? De sentir-te que ets un equip que estàs a baix, que perds, que no tens resultats positius i que tot i fer bé les coses, pues estàs allà.
Un cop més, el conjunt graciec va estar molt a prop de guanyar després de sobreposar-se a un marcador advers, però de nou es va quedar sense premi. Per cert, 5 seguides sense guanyar, òbviament. L'Oar va arribar a perdre de 7 gols, es va posar per davant a 10 minuts del final, però en el tram final una successió de desgràcies va acabar amb qualsevol esperança. En atac, per exemple, el Gràcia va cometre una falta ofensiva i va fallar un contraatac clamorós. I en defensa, el rebot d'un xut dels locals que va anar al pal es va transformar en una assistència per un dels seus extrems, que es va quedar sol de cara a porteria.
S'ajunta tot, però també s'ha de treballar, això, i és el que comentava jo. Clar que amb els esports sabem que hi ha factors de sort, però els factors de sort els has de minimitzar amb ser conseqüent a l'hora de fer les accions, no? Pues, hòstia, pues si tinc un llançament de contraatac o el que dius, hòstia, aquell rebot, pues aquell rebot el jugador no està on hauria d'estar. Llavors, crec que aquesta pressió als minuts finals ens borra una mica el que hem de seguir fent, no? El que hem de seguir treballant.
I compte perquè els verdiblancs, com dèiem, es queden amb tot just 5 punts a la classificació d'aquesta primera nacional, amb només 2 de marge sobre el descens, i la mala ratxa s'allarga ja a les 5 jornades seguides sense guanyar, amb un empat i 4 derrotes.
Quan vam començar l'any, jo els vaig comentar que no seria com els altres anys, que ens dèiem sempre amb aquella tercera, quarta plaça, o amb la comoditat de les primeres jornades de guanyar molts partits i sentir-nos ja en una plaça còmoda. Vull dir, jo sé que aquest any patirem més. Per la pugna baixa, bueno, crec que encara és aviat per poder valorar això, però sabem que aquest any patirem més cada partit, s'haurà de lluitar molt més cada partit, i fins que no siguem conscients de que això ha de ser així, pues, anirem perdent partits que potser podríem rascar alguna cosa més.
Ben diferent és la situació de l'Oar femení. A Plata, l'equip de Pol Ibáñez va superar el tràmit contra el Morrojable Canari de forma contundent i es va imposar per un escandalós 46-24 al cué del seu grup. Totes les jugadores, excepte les porteres, van veure porteria i la màxima golejadora va ser Emma Serna amb 7 gols.
Des del principi ja sabíem que a priori era el partit més fàcil que tindríem de totes les jornades, però igualment s'havia de treballar, i per això que intentaríem al principi, les que sortíem de titulars, pues preparar el terreny perquè les que no juguen tants minuts en altres partits doncs tiressin minuts i poguessin trobar-se més segures a la pista i més còmodes i entrar millor en la dinàmica.
L'equip verd i blanc, amb 11 punts de 12 possibles, es manté co-líder amb l'Elche B. Sintonia de sortida, abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambring. Recordeu, avui a les 8, tribuna preferent amb el Benet i amb el Vituri al Twitch de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé el dilluns. Ànims amb la setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.